Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Comencem el programa felicitant el Club Gimnàstica Artística l'Hospitalet, tercer classificat a la Lliga Iberdrola i, per tant, tercer millor equip de tota Espanya. És la segona vegada que el conjunt hospitalenc aconsegueix pujar al podi, un fet que n'assolia des de l'edició de 2018. L'enhorabona, doncs, a totes les integrants del CGA. Ara repassem la resta de titulars. Jordi Alba repassa la situació del centre d'esport l'Hospitalet. Des de Miami, el lateral està molt pendent de tot el que passa en el nou projecte de l'Hospi, del qual ell és un dels noms importants. La regidora d'Esports, Imana Issa, fa balanç de la temporada esportiva de la ciutat i explica els principals objectius del consistori en matèria esportiva. El lituà Audrius Rastenis es va proclamar campió del món d'aeromodelisme F2D en una competició disputada per primera vegada a l'Hospitalet. Doncs avui comencem el programa parlant amb un dels millors esportistes, sens dubte, d'aquesta ciutat i que, a més, en les darreres setmanes, darrers mesos, ha estat també protagonista perquè ha iniciat aquest projecte amb el Centre d'Esport Hospitalet. Estem parlant, evidentment, de Jordi Alba, el qual ja podem saludar des de Miami. Jordi, què tal? Bona tarda, bon dia des de Miami.
Hola, bon dia. Aquí, bon dia.
La primera pregunta és clara, Jordi, per què? Per què t'has involucrat en aquest projecte de Centre d'Esport Hospitalet? Què busques amb aquest projecte de l'Hospi? Per què estàs a l'Hospi? Per què vols estar a l'Hospi, vaja?
Bueno, principalmente porque soy de ahí, soy de Hospitalet, bueno, es verdad que he estado toda mi carrera, a nivel futbolístico, pues fuera de la ciudad, pero prácticamente toda mi carrera la he pasado aquí en Barcelona y bien, muchas veces me han ofrecido esta oportunidad, pero quizá pues no era el momento, no encontraba las personas adecuadas y al final también tengo una edad, se va acercando el final de la carrera y hay que buscar otras opciones y creo que era un proyecto que ya desde hace mucho tiempo me ilusionaba y además con la gente que de mi confianza y que tenemos al final la misma idea, ¿no?
I per què ara que has dit, no?, que havia temps, fa temps que ho pensaves, no?, per què ara t'has decidit a fer el pas d'entrar a l'Hospi? Gajes del directo. Per què t'has fet el pas ara d'entrar a l'Hospi, Jordi?
Bueno, porque creo que era el momento. El club, pues, es verdad que estaban trabajando muy bien, pero era el momento de entrar con la gente idónea. Quizá era una oportunidad única para que el hospital siga creciendo. También me quedé, ¿no?, cuando era pequeño, en la espinita de haber jugado en el equipo de mi ciudad y creo que puedo aportar muchísimo a nivel deportivo, a nivel social, a la ciudad, ya no solo en el tema deportivo, sino también a nivel social. Creo que esta ciudad se merece muchas cosas positivas y desde mi persona pues intentar ayudar en lo máximo, ¿no? Y ahora pues quizá también antes estaba más centrado en lo que era jugar, en no tenía tiempo para otras cosas y también al venirme a Miami, pese a que sigo disfrutando del fútbol, pues ya tengo un enfoque pues a nivel más ya no tan deportivo y me apetece hacer otras cosas, ¿no? Y creo que puedo aportar muchísimo al club, a la ciudad y esa es mi intención.
I has dit també, no?, que havies trobat les persones, no? Una d'elles sabem que és Thiago, també la junta directiva amb Toni García, amb Roger Cabezas, amb Òscar Milla, Òscar Pierre i també Gonzalo de suport. Per què amb Thiago Alcántara? Què és el que t'ha fet confiar en el Thiago Alcántara per aquest projecte? Perquè tu ets de l'Hospitalet, evidentment, però ell no. Per què us heu unit en aquest projecte?
Sí, bueno, fue como he dicho antes, ¿no? Me habían ofrecido pues entrar en Hospitalet por tiempo y porque al final también entrar en mi persona pues creo que se necesita mucho más, ¿no? Un nivel de trabajo más amplio y también creo que Thiago y yo reunimos los mismos valores, la misma idea de fútbol. Ya no solo nosotros, sino la familia, pues nos llevamos fenomenal y surgió la idea con Oscar Pierre, con Gonzalo y fue muy fácil, ¿no? Al final, ya te digo, tenemos una relación extraordinaria y pensamos igual y creemos que lo podemos hacer muy bien, ¿no?
I ja que dius que amb el Thiago tens una relació extraordinària, algun altre company o excompany de teu del Barça o de l'Inter Miami podria també unir-se a aquest projecte en el futur? O de moment ens quedem amb Thiago i Jordi?
No, de moment estamos bien, ¿no? Pero sí que es verdad que compañeros y gente del fútbol, bueno, que le ha gustado la idea y por qué no, ¿no? En el futuro, pues seguro que se incorpora más gente y bueno, nos ayudan a seguir creciendo, ¿no? Y a seguir mejorando el club, la ciudad, pero ya te digo, al final yo también soy de allí, lo valoro muchísimo que bueno, estemos en este club, pero además, pues la gente que a lo mejor, como Thiago, que no es de Hospitalet, pero ama el fútbol desde bien pequeñito y bueno, conoce a la perfección lo que es esto, está muy involucrado en el proyecto, está con muchísimas ganas de que el Hospitalet pues, crezca y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Que gente del fútbol y gente que de mi confianza pues se una conmigo, ¿no?
Se t'ha escapat un somriure quan hem parlat de futurs possibles col·laboradors. No sé si tens algun nom que tinguis en ment ja d'algun que pugui unir-se a l'Hospi en el futur.
Bueno, sí, a ver, hablar con gente, pero prefiero no comentar nada. Ya te digo, ahora mismo estamos involucrados en el proyecto por los que las personas que estamos, ¿no? Que somos Thiago y yo, y Oscar, Pierre y Gonzalo, más gente que está trabajando de nuestra confianza con nosotros. Pero ¿por qué no en el futuro? No se sabe, pero sí que es verdad que bueno, hay gente interesada y bueno, vamos a esperar.
Per cert, estàs a Miami, ja ho sabem, però em diuen que estàs molt pendent sempre de tot el que està succeint a l'Hospi i que fins i tot estàs trucant personalment a tots els jugadors de la plantilla. És així, no? Estàs molt involucrat i molt en el dia a dia de l'Hospi, tot i la distància d'aquí a Miami.
Sí, se me hace un poco raro porque, bueno, al final sé el trabajo que están llevando todos mis compañeros y sé que, bueno, a lo mejor están comiendo muchas más cosas que yo porque desde la lejanía es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, me voy enterando de todo, me van contando. Al final esto no se trata de una inversión y ya está, ¿no? Creo que se trata de mucho más, de aparte de, bueno, de meternos aquí, pues es hacer las cosas bien, intentar que el club crezca, que los chicos pues crezcan y a mí personalmente, aparte de, bueno, de intentar ayudar en lo que podamos, pues bueno, me gusta estar pendiente de todo ello, ¿no? Y al final, pues bueno, esta temporada, estas vacaciones ha tocado fichar a mucha gente y, bueno, he visto muchos vídeos de jugadores también, he visto... bueno, he intentado llamar a todos, he hablado con muchos jugadores y bien, contento por la parte que me toca porque bueno, creo que también para los chicos es importante que vea bueno, que estamos involucrados en el proyecto, ya no solo pues, por el nombre, sino por estar ahí en el día a día, creo que es importante también para ellos, para su crecimiento y sí, al final estoy pendiente de ello y sinceramente con ganas también pues, de estar en el día a día, de aportarles pues, bueno, todo lo que pueda y que sigan mejorando y sigan creciendo, ¿no?
Com veus l'equip, per cert, ja que veiem que evidentment sí que estàs en el dia a dia, com veus l'equip, com veus aquest Hospi de cara al gran objectiu que és pujar a la segona federació? Ho veus viable, entenc, no?
Sí, a priori sí. Al final hemos hecho un grandísimo equipo. Hemos fichado muy bien, gente que hemos renovado que bueno, que muy buena, que con muchas ganas. Ya se verán a final de temporada. No es fácil en estas categorías subir de categoría, pero bueno, la idea y la ilusión está ahí, creo que bueno, vamos a ser capaces de intentar subir y bueno, nunca se sabe, pero creo que hemos hecho un muy buen equipo, un buen grupo de trabajo, un míster que bueno, está empezando ahora en este mundo, pero ya conoce como nosotros, ¿no? Lo que es jugar en primera división, compartir bueno, vestuario, esos vestuarios. Y creo que bueno, la base es muy buena y con muchas ganas de, bueno, de que empiece la temporada y ver hasta dónde podemos llegar.
Ja que has parlat de la plantilla del míster, deixa'm preguntar-te, s'ha confiat molt amb aquesta confecció amb Javier de Sant Nicolás i amb Cristian Gómez, per què? Per què vas posar l'ull amb aquestes dues persones per confiar aquesta part esportiva de l'Hospi 2025-2026?
Bueno, principalmente porque los conozco, sé lo que son capaces, siempre lo he dicho, ¿no? Que al final necesitamos a gente profesional, gente trabajadora, gente que sepa de lo que va esto y bueno, estas son reuniones que hemos tenido en la parte deportiva Tiago y yo. Tiago también los ha conocido porque no los conocía personalmente y bueno, creo que vamos todos en la misma línea. Javier de San Nicolás, pues lo conozco de pequeño, pero sé que es bueno, capaz de muchas cosas, ¿no? Creo que conoce muy bien el fútbol catalán, toda España conoce a muchísimos jugadores, prácticamente a todos, y bueno, es un placer tenerlo, ¿no? Al final yo confío en él y luego Thiago, pues obviamente ha ido a la misma línea. Creo que está muy capacitado para este puesto y lo va a hacer fenomenal y lo está haciendo fenomenal, ¿no? Con todos los fichajes que ha hecho. Junto a Cristian, que bueno, también lo conocía desde pequeño. No hemos podido coincidir pues mucho porque ha tenido su carrera, yo la mía, pero bueno, siempre hemos estado en contacto y bueno, también Nico nos habló muy bien de él, de cómo estaba trabajando en el San Andreu. Y bueno, un entrenador muy joven que conoce el club, conoce la afición, conoce lo que es un vestuario de esta categoría y también, pues bueno, seguro que nos va a transmitir a todos lo que es vestir esta camiseta, ¿no? Y es súper importante que seamos una familia, que seamos un grupo para cumplir los objetivos y yo creo que Cristian estaba más que capacitado.
I suposo que sí, però et veurem, no?, pel Municipal de l'Hospitalet el novembre, desembre, gener, quan no hi hagi lliga als Estats Units, et veurem, no?, per l'Hospitalet.
Sí, obvio que bueno, ya no solo para ver los partidos, sino el día que bueno, ya me instale en Barcelona, pues obviamente trabajar en el día a día para que el club crezca, para que Hospitalet sea ya no solo el primer equipo, sino la cantera sea una de las referentes de Cataluña. Que todos los niños y niñas sueñen con jugar en Hospitalet, esa es mi intención y que creo que lo vamos a hacer bien, ¿no? No vamos a dejar cuerpo y alma para que sí sea. En esto del fútbol nunca se sabe cómo va a acabar, pero la intención es esa, ¿no? Estar en el día a día, intentar ayudar a todo el mundo, tanto a padres como a madres, como a familiares, como a niños, niñas y al primer equipo, obviamente, para que pueda subir lo más rápido de categorías y al final es cosa de los jugadores eso, pero desde nuestra parte pues intentar ayudar en todo lo que podamos.
I he deixat per final, Jordi, jo crec que la pregunta que tothom té una mica en ment i que a més tu m'has fet una mica ja d'avançadilla dient que tens l'espineta d'haver jugat a l'Hospi. És possible veure alguna vegada en el que falta de carrera teva vestir la samarreta del Centre d'Esport Hospitalet, Jordi?
Me lo han hecho muchas veces, ¿no? La pregunta. No lo tengo, sinceramente, no lo tengo en mente. También, pues bueno, tengo contrato aquí y ya también, obviamente, tengo una edad, ¿no? Y bueno, nunca se sabe, pero lo que sí que puedo asegurar de que cuando vaya allí, pues voy a aportar pues todo lo que sea posible, toda la experiencia que he transmitido, o sea, que he tenido en. A lo largo de mi carrera, pues transmitirla a los chicos, ayudarles en todo lo que pueda, a la gente del club. Ya tengo, pues, bueno, sinceramente tengo ganas de estar ahí en el día a día y bueno, es una pregunta que me la ha hecho mucha gente, pero no sabría qué responderte, la verdad. Pero ya te digo que es complicado, complicado porque bueno, ya tengo una edad y al final, pues, quiero terminar dignamente.
Yo me agafaré a que esta, diguem-ne, porta oberta que has deixat com un veurem. Al final no ho descartes, per tant, mai se sap. Ja, va jugar a l'Hospitalense, la gent ho ha de saber, que Jordi Alba va començar la seva carrera a l'Hospitalense, quan era molt petitet, però a l'Hospi no ha jugat mai. Veurem què passa, no, Jordi?
Sí, ja te digo, es complicado, porque ya tengo una edad y estoy aquí, la verdad, que muy bien. Y bueno, no lo descarto, pero es muy complicado. Pero creo que puedo aportar otras cosas, sino jugando al club, a la ciudad, tanto yo como Thiago y como Oscar Pierre y Gonzalo y toda la gente que trabaja, también Tony de la presidencia. Somos un gran equipo, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos con mucha ilusión, mucho entusiasmo y lo vemos también, ¿no? en la gente que conocemos, obviamente, y bueno, ojalá que vaya más y que también el municipal pues se llene cada domingo, cada sábado que juegue el Hospi, porque eso será buena señal, ¿no? Y esa también es una de las intenciones que tengo o tenemos, que esa masa social pues aumente y que al final también la gente se identifique, la gente sobre todo de la ciudad. Tenemos una ciudad espectacular y creo que hay que darle más valor y bueno, ojalá que así sea y podamos ayudar en todo lo que podamos.
Doncs Jordi, t'agraïm moltíssim aquests minuts que has tingut amb Televisió de l'Hospitalet i t'esperem al novembre, desembre, gener, quan puguis. T'esperem també per veure't en directe també a l'Estadi Municipal de l'Hospitalet. Jordi, gràcies, bon dia des de Miami i molta sort.
Muchísimas gracias por el apoyo siempre y bueno, nos vemos pronto, ojalá que sea así y bueno, aquí estamos para todo lo que necesitéis.
Gràcies, Jordi.
Un abrazo. Un abrazo.
I seguim amb el programa d'avui i volem entrevistar, estem acabant la temporada i volem entrevistar Iman Aissa, a la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Iman, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet des de fa relativament poc temps. Sí. La primera pregunta és clara, com estàs? Com t'estàs sentint en aquesta regidoria d'Esports, Iman?
Doncs la veritat que superbé, molt agraïda per l'oportunitat que em va donar l'alcalde. I la veritat que és una passada treballar en el servei d'esports d'aquesta ciutat. Les entitats esportives, la veritat que m'han acollit superbé. Estic superagraïda perquè sense elles no hagués estat tan fàcil.
Suposo que encara és d'hora, no? Però ja t'hauràs fet una mica idea de com està l'esport de la ciutat. Què és el que t'agradaria canviar? Així, en el que queda de mandat, que no és molt, la veritat, què t'agradaria canviar en l'esport de l'Hospitalet en aquests 2 anys que queden de mandat?
Doncs m'agradaria canviar sobretot la sensació, no?, de que de vegades es té, no?, de que l'Ajuntament, en comptes de facilitar les coses com que les dificulta, no és així, no és així. Es treballa per intentar que totes les entitats puguin tirar endavant els seus projectes i sobretot que tota la ciutadania i sobretot els nens i nenes d'aquesta ciutat tinguin a la mà el poder fer l'esport que més els agrada i sobretot que gaudeixin.
Ara que parles d'entitats i objectius, i penso en l'Hospi. Acabem de sentir precisament l'entrevista de Jordi Alba, que és segurament una de les figures d'aquesta nova etapa del Centre d'Esport Hospitalet. Com ho veieu a l'Ajuntament, aquesta iniciativa, aquest projecte que està encetant ara l'Hospi de Futbol, el Centre d'Esport Hospitalet? Com ho percebeu tot plegat?
Doncs ho veiem com un projecte il·lusionant, no només per nosaltres com a Ajuntament, sinó també pel conjunt de la ciutat. Creiem que l'Hospitalet es mereix que el centre d'esports creixi i que continuï portant el nom d'Hospitalet arreu d'Espanya, perquè som una gran ciutat i ens ho mereixem.
Això quan a l'Hospi de futbol, l'altre segurament equip amb més seguiment de la ciutat és el Sevilla Hospitalet, que doncs, segurament no està en la mateixa situació de l'Hospi, de fet fa un parell de temporades va haver de baixar per temes econòmics. Clar, que suposo que és una de les coses que menys agraden, no?, quan un equip no pot competir a la categoria que li pertoca esportivament per temes econòmics. Relacionat amb el Sevilla Hospitalet, a vegades sembla que a l'Hospitalet falta esport d'elit, no?, més enllà d'esportistes individuals, com la Paula Crespí, com la Maria Vicente, que evidentment és el nostre orgull sempre, no?, però sí. Falta esport d'elit amb equips més col·lectius. Com es pot aconseguir que l'Hospitalet tingui també esport d'elit amb esports d'equip?
Doncs des del Servei d'Esports creiem que l'esport d'elit es pot aconseguir treballant tots junts, no podem anar cadascú per una banda, sinó que hem d'unir forces. I el que sí que m'agradaria és bueno, que tenir en compte que la prioritat municipal és l'esport en edat escolar. Creiem que és importantíssim que els nens i nenes tinguin aquesta oportunitat i que puguin anar creixent de la mà de l'esport que més els agrada. I crec que si continuem en aquesta línia tindrem el mig camí fet i a després arribar a l'elit, a part de la part econòmica, que sempre és molt important, també intervenen altres factors que són més importants encara si cau, com poden ser les juntes directives, les capacitats dels esportistes per poder dar un pas més endavant i crec que entre tots ho aconseguirem. Tenim esport d'elit a la ciutat, tenim el voleibol, la Paula Crespí, no?, com has comentat, sí. I segurament que en un futur no tindrem més exemples.
Anem a parlar per un tema que sempre és una mica polèmic, que són les subvencions, que aquí jo sé que, clar, tothom demana, suposo. Sí. Imagino que aquests mesos el que més han fet ha estat demanar-te coses, sí. I segurament són les subvencions. Clar, hi ha un tema que és una mica més controvertit, que són les quanties, no?, que molts clubs es queixen de que cada cop són menors, i després també està el calendari, que també molts clubs es queixen de que es fa, diguem-ne, amb la temporada ja en marxa, no?, que el novembre es publiquen i el desembre es paguen, mm-hmm. aproximadament, sí. I que estaria bé fer-ho abans per un tema de temporada esportiva, no?, que va del setembre al juny, fent una mica així, a grosso modo. Quina idea té l'Ajuntament amb el tema subvencions? Amb aquestes dues coses que diuen les entitats, que insisteixo, tothom demana molt per si mateix i després no és tan fàcil, no? Però quina idea té l'Ajuntament amb això?
Aviam, és possible que alguna de les entitats rebi menys diners cada any, però no és perquè hi hagi menys diners. Al contrari, la borsa és una borsa de comú, que anem per concurrència competitiva. Cada any es fiquen més diners, el que passa que l'otorgament va en funció del tipus de projecte que tingui cada entitat. Si una entitat fa sempre el mateix, diguem-ne, i una altra entitat té equips femenins, equips inclusius i tal, doncs tot això es valora una mica més que no pas el que s'està fent fins ara. Llavors sí que pot haver alguna entitat que rebi menys diners per això, però que l'Ajuntament cada any augmenta la subvenció en general, la borsa, diguem-ne. I en quant als terminis, doncs sí, a nosaltres com a administració també ens agradaria poder tenir la subvenció justament al setembre, que és quan comença la temporada, però aquí ja és un tema que se'ns escapa perquè hi ha uns procediments jurídics que hem de seguir i intentem fer-ho més àgil, però bueno, ja ho coneixeu, l'administració pública de vegades és molt complicada i més en una ciutat tan gran com Hospitalet, on tenim un munt d'entitats esportives i totes han de tenir les mateixes oportunitats per poder adherir-se a aquesta subvenció.
I un altre tema polèmic són les instal·lacions, no? Que també el mateix, tothom diu que la seva és la que més necessita reformes, però deixa'm començar per una que és la més paradigmàtica, segurament, que és gasòmetre. Com està la situació ara mateix de gasòmetre? Perquè de moment sembla que no n'hi ha de moment decidit clarament joc. Com està ara mateix el tema de gasòmetre?
Doncs us faré 5 cèntims perquè aquí es farà un anunci com cal, que ho farà directament l'alcalde, el senyor David Quirós, però sí que us puc dir que presentarem 3 projectes diferents de les 3 propostes que han sortit de les reclamacions veïnals, que serien en aquest cas Alhambra, gasòmetre i les antigues cotxeres de Rosambús. Es presentaran els 3 projectes i entre tots haurem de decidir quina és la ubicació definitiva. El que sí que m'agradaria reiterar i que quedés clar pel conjunt de la ciutadania és que hem d'aconseguir tenir un poliesportiu que sigui operatiu pel conjunt de la ciutat. L'actual poliesportiu de Santa Eulàlia farà, si no és aquest any, l'any vinent, 50 anys i s'ha quedat obsolet. Llavors, el que no podem fer és que el nou poliesportiu ens duri 25 anys i que es quedi obsolet. O sigui, hem de fer una cosa que sigui, que tingui un recorregut molt més llarg perquè les necessitats de la ciutat i els requeriments de les entitats cada cop són majors i hem de saber poder-les suplir.
Hi ha altres instal·lacions que necessiten segurament alguna reforma més o menys urgent, com pot ser el rugbi, que la gespa o no gespa moltes vegades està en mal estat, el camp municipal de Sant Eulàlia de futbol, el béisbol, l'Hospitalet Nord. Són moltes coses, jo insisteixo que, a més, hem de dir, no? La Imana Issa va arribar fa 6 mesos?
6 mesos.
6 mesos a la regidoria d'esports i, evidentment, doncs, en 6 mesos tampoc es pot fer tot. Però, en qualsevol cas, aquestes instal·lacions que sembla que necessiten una reforma, o l'estadi municipal de l'Hospitalet, que també la gespa està en mal estat, aquestes instal·lacions, què es pensa fer en els propers mesos, anys?
Som molt conscients que tenim un parc d'equipaments esportius antics i que hi ha alguns que es podran reformar a poc i podrem aconseguir que compleixin amb les necessitats de les entitats i de la ciutat, i hi haurà d'altres que no, que haurem de fer projectes nous i fer-ho de nou. Per exemple, hem començat ja amb les obres de fum d'estampa, que era un poliesportiu que estava molt envellit i que ja no donava per més, llavors hem començat per aquí. I a mesura que vagi passant el temps, doncs, haurem de fer una llista, detallar molt bé les prioritats i veure quin serà el segon pas.
I també relacionat amb l'anterior, abans que, com dic, abans que arribessis, hi havia un projecte d'un camp mixte de béisbol i futbol americà que les dues entitats principals, l'Hèrcules i els Pioners, veien amb molt bons ulls. Aquest projecte ja està descartat?
No.
O es pensa fer? O quina és la idea en aquest sentit?
No és un projecte descartat, el tenim allà, és un projecte molt bo, molt competitiu, i crec que les entitats el van veure amb bons ulls. Mm-hmm. La situació que tenim ara mateix és que allà a la zona de la Feixa Llarga volem que en un futur sigui la zona esportiva de la ciutat, de referència, volem que hi hagi encabit la majoria, diferents esports, no? Perquè la ciutadania els pugui gaudir. I ara tenim un hàndicap, i és tot el que està relacionat amb el PDU de la Gran Via. No sabem quina afectació tindrà a la zona, per exemple, el club de tennis s'haurà de traslladar, això ja sí que ja s'ha notificat. Llavors, quan trobem la ubicació del club de tennis, del CEM, haurem d'analitzar quants espais disponibles tenim a la pastilla de Feixa Llarga i organitzar-ho tot, i aquí anar encabint tots els equipaments esportius que hi capiguen.
I ja per acabar, vull parlar també una mica de l'esport femení. Al final, tu ets dona i man, suposo que l'esport femení també és una part molt important en el projecte de l'Ajuntament. Què es pot fer? Perquè tothom sabem i veiem que l'esport femení cada cop està creixent més, però també sabem que no està encara a l'alçada del masculí en quant a llicències. Què es pot fer per impulsar encara més l'esport femení de la ciutat de l'Hospitalet?
Doncs què podem fer? Doncs, per exemple, una cosa que ens ha acudit des del servei és fixar unes franges horàries a tots els equipaments esportius destinats única i exclusivament a l'esport femení, perquè ens vam adonar que moltes noies de la ciutat deixen de fer el seu esport perquè els horaris d'entrenament no els hi, bueno, o eren molt d'hora o eren molt tard, llavors en comptes de facilitar-ho, no, els estàvem dificultant. I aquest serà un dels requisits clau a l'hora d'otorgar subvencions. O sigui, les entitats que tinguin aquesta visió, no, de l'esport femení i de l'inclusiu també, que també està creixent, si tenen aquesta visió de blindar unes franges horàries, doncs serà un dels punts clau per l'otorgament de les subvencions.
Doncs, Iman, t'agraïm moltíssim la teva primera experiència aquí en aquest programa de l'Aquest Joc. Insistim, porta 6 mesos a la regidoria d'Esports i, per tant, doncs, encara, diguem-ne, està, no aterrant, però sí que...
Bueno, quasi.
Per tant, doncs, t'agraïm moltíssim aquesta primera entrevista aquí a l'Aquest Joc i desitjant que l'esport de la ciutat creixi, perquè serà un pop per a tothom. Doncs gràcies, Iman Aissa, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Nosaltres ara marxem ràpidament a la publicitat i de seguida tornem amb més coses aquí a l'Aquest Joc. No marxeu. I avui la secció de bàsquet la volem dedicar a conèixer a Marc Olivares. Ell és una persona que fa uns pocs dies va estar amb Espanya, amb la selecció espanyola, al Mundial de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, celebrat a Kazajistan, i és d'aquí, és de l'Hospitalet, és de Santa Eulàlia. Marc Olivares, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs, quarto puesto, quart lloc al Mundial de Kazajistan. Enhorabona, primer
Gràcies.
De tot. Com ha anat? Com ha anat tot plegat? Explica'm aquesta experiència d'anar al Mundial de bàsquet.
Pues m'ha agradat jugar amb gent amb discapacitat i també m'he adaptat molt amb l'esforç, he conegut a companys amb altres equips i m'ho he passat molt bé.
I t'esperaves?
I m'esperaves que no...
No t'esperaves, no? Que no. Et diguessin, vas a la selecció espanyola.
No.
Has anat allà, has anat a Kazajistan. Quin ha estat el moment més especial?
El moment més especial que sortés el nom amb el panel i sobretot els companys que són molt bones persones i...
I l'himne?
L'himne també, era molt brutal, l'himne.
Clar, suposo que allà... No,
allà tots així, en l'himne, pues...
Clar, coses que hauràs vist mil vegades tu a la televisió...
Sí, sí.
I que ara tu vivies, no? I dius, jolín, no sé com
saps? Com
suposo que emocionava, no?
Sí, sí.
Has estat a Kazajistan, com deia, entre partit i partit, has tingut temps una miqueta de
visitar
la ciutat?
Sí, hem vist una mezquita, que a Kazajistan és molt típic,
sí.
I també hem estat veient centres comercials que semblava jo com edificis de Nova York.
Perquè era molt alt.
Era molt alt i...
Què t'ha semblat en si Kazajistan? El que has vist, que suposo que no és molt,
no he vist tant tipus d'edificis, però he estat veient molts partits en Austràlia, Portugal, i han estat competint entre ells.
Què preferies, viure a Kazajistan o aquí a Santa Eulàlia?
A Santa Eulàlia.
Perfecte. És la resposta que esperava. Aquesta ha estat l'experiència de Kazajistan, Marc,
sí.
Però al setembre tornaràs a participar amb la selecció espanyola, amb els Especials Olímpics d'Hongria.
Sí.
Per tant, marxes a Hongria, un altre país que coneixeràs. Sí. Què esperes d'aquesta...?
Pues a veure quins equips ens toquen, a veure quin nivell ens tocarà i a veure què podem donar molta experiència allà i passar-nos-ho bé amb els companys i tot.
Hongria no la coneixes, no? El país?
No, és la primera vegada que vaig.
També era la primera vegada a Kazajistan, no entenc.
Sí.
Per tant, estàs viatjant molt amb la selecció.
Amb la selecció espanyola.
Que ja està bé. Això en quant a grans esdeveniments, Marc, però tu també jugues lliga durant la temporada amb el CSE.
Amb el CSE.
Com va amb el CSE?
Pues aquest any hem estat competint amb els companys, m'ha agradat molt la temporada i també vull que juguin en equip i que animin a la banqueta, que estiguin molt concentrats i que per lo menos han estat molt correctes amb mi.
Hem de destacar el CC, perquè el CC és un equip que és tot ple de persones amb discapacitat, però que juguen amb una lliga, diguem-ne, convencional amb el Consell Esportiu i guanyen molts partits. Per tant, és un equip molt, molt curiós i, de fet, ha sortit en diferents mitjans, no? La història del CS, amb el qual pertany el nostre convidat d'avui, el Marc Olivares, perquè és un equip que té persones amb discapacitat, 100%, però doncs, competeix amb bàsquet més convencional i, insistim, ho fan molt bé. I deixa'm parlar també d'una altra vessant teva, Marc, perquè al final tu ets jugador, ja ho sabem, amb el CS, amb la selecció espanyola, però també ets entrenador de bàsquet, molts jocs has estat. La setmana passada vas estar a la Pau Gasol Academy.
Sí.
Has estat també al CB Bellvitge un parell d'anys, si
sí,
no m'equivoco.
Sí, dos anys.
T'agrada fer
d'entrenador?
Sí,
m'agrada ser entrenador i també vull que estiguin entrenar petits, a partir d'infantil, mini i de tot tipus.
Què t'agrada més, ser jugador o entrenador?
Ser jugador perquè la passió meva és el bàsquet.
És veritat, això jo... El Marc el conec des de fa molts anys, ens ha de reconèixer. I sempre li ha encantat el bàsquet, Marc. És una veritat, no podem negar, és així. I hem de dir també, per contextualitzar una mica, el Marc té el síndrome de l'X fràgil i això doncs, no li hem impedit durant molts anys jugar a bàsquet convencional. Si no m'equivoco, Marc, ara em corregeixes, que tu ho sabràs millor que jo, però vas començar molts anys a l'ES, vas jugar al Tecla també, al Sant Medir.
Al Tecla, al Prat, al Sant Medir.
Al Prat aquest no el tenia controlat.
I també he estat al Laietà.
A Laietà, correcte. Has estat a molts equips.
I a Bellvitge.
I a Bellvitge, és veritat.
Que a Bellvitge ha desaparegut.
Sí.
I, bueno...
Al final, insistim, el Marc ha estat amb molts equips, molts en bàsquet convencional, ara està amb el CS, amb aquest equip de persones amb discapacitat, però s'ha esforçat molt, no, Marc? T'ha costat molt arribar fins a aquest
sí,
punt?
Sí, m'ha costat molt, sí. Tindré que fer un plus més i també hem entrenat a Màlaga a fer una concentració i també m'han agafat el 5x5.
De qui te recordes així en aquests moments? No? Ara que veus que has fet moltes coses, com deies, no? I que has aconseguit molts èxits, de qui te'n recordes en aquests moments?
Me'n recordo més del Gonzalo, de l'Àlvaro i de tot, i d'aquests, i de Pep Rovira també.
Doncs Marc, ha estat un plaer poder explicar la història del Marc Olivares, insistim. És de l'Hospitalet i ha estat aquest, va ser fa 20 i alguna de juny va ser, no? El Mundial de Bàsquet de Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Ha estat representant Espanya i és de l'Hospitalet i per tant doncs, no ens queda un altre que felicitar-lo, Marc. D'enhorabona un altre
Gràcies.
Cop. I sempre que vulgui, ja saps, aquí és Televisió de l'Hospitalet per a tu.
Gràcies.
Doncs el Marc Olivares, la història del Marc Olivares, que l'hem conegut avui, tanquem el món del bàsquet i passem de seguida al bloc poliesportiu. I comencem el bloc poliesportiu i ho fem parlant de l'Hospitalet Cricket Club, una entitat que va sorgir fa poc temps, però que doncs, continua creixent i, de fet, fa molt poquet li han donat un premi també a la Casa d'Àsia a Madrid. Anem a conèixer tres dels seus integrants d'aquest l'Hospitalet Cricket Club, ja m'ha sortit en anglès. Saludem a la Sunita Kumari, al Jubrach. Jubrach. 5, i el Nil Ocaña. Nil, què tal? Bona tarda.
Bé.
Doncs comencem pel que deia, el premi de la Casa Àsia, que al final ha estat un premi, diguem-ne, que us dona, serveix per posar en valor el que fa el club, no? Més enllà d'un club esportiu normal, que al final heu fet moltes coses, Unita, i aquí teniu el premi, no? Que suposo que no vas anar tu a recollir-ho, però en qualsevol cas suposo que tot el club molt content, no? De rebre aquest
premi.
Sí,
bueno, estem molt contentes totes, des del... de l'equip de femení nostre i també tot el que és el staff i tot això. La veritat que estem molt, molt contentes que perquè això és fruit de molts anys de dedicació al darrere, de projectes d'inclusió social que apostem molt i també ens motiva també a donar-li continuïtat a aquesta mena d'iniciatives que ens ajuden, com a dones, ens ajuden molt.
Hem de recordar que el club va néixer doncs, fa poc, insistim, intentant doncs, que... Precisament això, no? Crear una inclusió entre alumnes asiàtics, com pot ser el vostre cas, i alumnes catalans, no? I que expliquéssiu el que és el criquet. I és el que us m'agradaria també que expliquéssiu a mi, perquè jo reconec que sóc una mica ignorant sobre el criquet, Jubrach. Què és el criquet? Com es juga el criquet? Explica una mica com és l'esport.
Bàsicament és un esport que està format per dos equips, que es juga entre dos equips, i cada equip té 11 jugadors, més alguns extras que són per si et fas mal o algun canvi que et pots fer, però els canvis són molt puntuals, no són que es puguin de manera... No és com en futbol, que pots fer els canvis quan es queda tot el partit. Uh-huh. Són per un over, dos overs, que són 6 boles cada over. I d'allà després passem amb el joc de terreny. Normalment és un terreny molt ampli, en els 360 graus. Normalment és un camp de 360. I també hi ha tres divisions. Hi ha els batejadors, els wicketkeepers o allrounders, uh-huh. I després tenim els llançadors.
Sembla complicat. No sé si després ho és.
No, però quan comences a jugar, abans la teoria és molt espessa, però quan comences a practicar o a jugar no se sent tan difícil.
Ara continuo perquè he dit, sembla complicat, i he vist de reull el Nil que feia. Sí que és complicat. El Nil, diguem-ne, tu has començat fa molt poquet a jugar a criquet. Vull conèixer una mica la història, perquè és veritat que els teus companys són d'origen indi, però tu no ets d'origen asiàtic, però t'ha enganxat aquest esport? Què és el que més t'agrada del criquet? Explica'm una mica la teva història.
Jo vaig començar... Jo tinc un amic que és de Pakistan, uh-huh. de la meva escola, que es diu Ali, i que ell sí que li agrada molt el criquet, i vam començar jugant a l'escola i al parc, fins que un dia ens vam adonar que al costat d'on jo jugo a futbol, que és la Unificació Bellvitge, al costat hi ha un camp de béisbol on feien aquest esport. Llavors ens vam apropar i vam començar a provar i vam estar provant i ens va agradar i ens vam apuntar. I ja fa, crec que uns 5 mesos o així, que estem apuntats i ens agrada bastant.
I què és el que més t'agrada del criquet?
Més que res, que a mi m'agraden molt els esports i mm-hmm. he fet de tot. Ara mateix estic apuntat a futbol, ping-pong i cricket. I que he fet molts esports i m'agrada provar una mica de tot. I el que més m'agrada jo crec que és tota la varietat de que hi ha gent de tota mena. I pots conèixer molta gent.
Al final el Nil segurament és la major, diguem-ne, experiència, no? que buscava segurament aquesta entitat, i amb el Nil ha aconseguit, no? Intentant doncs, atreure a gent que no és d'origen asiàtic com vosaltres. Però vull continuar parlant una mica del criquet, perquè insistim que segurament molts dels espectadors no el coneixen, i a mi fa la sensació, o em sona haver vist, que els partits de criquet poden durar molt moltíssim. És així? Quan pot durar un partit de criquet?
Pot durar des de... hi ha dos parts. No sempre que un equip bateja primer, després l'altre, no? I si considerem tot un partit complet, pot durar 3 hores, 6 o 7 hores, o un dia sense, perquè hi ha tres formats de criquet. Està el T20, que són 3 hores, uh-huh. està el T50, que són aproximadament de 5 a 7 hores, i després tenim el test, que són 90 overs, que són 6 boles per 90, i són aproximadament 9 hores de partit continu, però que cada 30 overs tenen un descans de 10 o 20 minuts, o mitja hora, depenent de l'hora que sigui.
A quin jugueu vosaltres?
Nosaltres el T20.
El més curtet, no?
Sí, el T20 i el T10, que aquell dura una hora i mitja.
I deixem-me preguntar també com vau començar a jugar. L'hem preguntat al Nil, que té la història una mica més diferent. Vosaltres, insistim, sou d'origen de la Índia. Suposo que és una mica més cultural en el vostre cas, però com veu començar a jugar a criquet?
Jo de petita ja vaig començar a jugar a criquet al meu poble, a la Índia, però després quan jo vaig venir aquí no vaig trobar nenes o nens que els agradés, més que res perquè aquí està molt ben, diguem-ne, tot el que és el futbol, el bàsquet, hi ha molts equips d'aquest estil. I el vaig deixar en un racó i vaig optar per jugar a futbol, que m'agrada molt també, vaig ser jugadora de futbol sala. I en un parell d'anys, a través de les xarxes socials, vaig conèixer a l'Hospitalet l'equip femení i vaig conèixer el projecte també d'APS, m'agrada molt el fet de que també formen a diferents persones interessades en dir, vale, vosaltres voleu incorporar el criquet a les vostres extraescolars, doncs fem-ho. I s'agraeix molt que la gent posi interès, que faci preguntes, no, ara com tu estàs fent amb nosaltres. I és això, que al final el críquet no és només un esport per a nosaltres, d'origen indi o d'origen pakistanès, Bangladesh, sinó que també volem que fos, doncs, on puguem donar la benvinguda a tothom sense veure si és d'Espanya, si és de qualsevol part de l'Occident.
Aquest missatge és molt potent, si em deixes, i és molt maco, perquè al final insistim, que crec que és la gran essència, no?, que buscava el club, i crec que s'està aconseguint, insistim amb l'exemple del Nil, i aquest missatge jo crec que és el més potent, no?, que pot i vol transmetre l'Hospitalet Cricket Club. Jubrach, també en el teu cas, quan vas començar a jugar a cricket?
Jo tinc la mateixa història que ell i que ell. Al principi jugava a futbol, fa només 2 anys que he començat a jugar. Abans jugava en un altre equip, però tenia uns amics aquí en aquest club i em vaig canviar a aquest club l'any passat. O sigui, aquest és el meu primer any en aquest club, però jugant cricket 2 anys.
I quines són les claus per ser un bon jugador o jugadora de cricket?
Penso que has de ser molt constant. Jo, per exemple, no em considero una jugadora professional, perquè jo estic aprenent molt de les meves companyes, i al final és practicar molt. Practicar molt i creure en tu. És a dir, agafar molta confiança, també deixar-te inspirar per les teves companyes i entrenar molt.
I el mateix, què creus que ha de ser un bon jugador? Com creus que és un bon jugador?
També l'hauries de mirar el perfil de la persona, o sigui, si té companyerisme i això, perquè tu sol pots guanyar algun partit, però no pots guanyar tota la lliga, perquè necessitaràs l'ajuda dels teus companys sí o sí. O sigui, si tu creus que ets molt bo, però només tu guanyes per un partit, no pots decidir que és molt bo i després perdre 4 seguits. O sigui, perquè sense companys no podràs fer res. A més, com per llançar, són tots overs, són limitats. O sigui, en el que juguem nosaltres aquest any són 20 overs i només pots llançar 4. Clar, i els altres 16, 16 qui els llançarà, saps?
Clar.
Hauràs de fer amics, companys, o com vulguis dir-ho.
Us ho pregunto als tres, que jo, pel que veig, feu molt esport als tres, per tant, segurament no veurem què passa, no? Però on us agradaria arribar en el món del cricket? Si teniu alguna meta, algun somni, que pot ser qualsevol, anar a la secció catalana, per exemple, no? Però no sé què us agradaria arribar, a on us agradaria arribar al món del cricket? Començo per tu, Nil, no sé si tens alguna idea, algun somni.
Principalment, jo jugo al cricket no per ser professional, sinó per passar-m'ho bé. I crec que fer esport també és molt important perquè hem d'estar ser constants, i a mi fer tants esports m'agrada molt perquè no estic pendent del mòbil ni de qualsevol cosa d'aquestes, i cada moment estic molt ocupat i estic fent coses, llavors m'oblido del que són una mica les xarxes socials, els videojocs i tot això.
I Brass?
Jo sí. O sigui, si aquí hi hagués, diguem, molt de més... O sigui, molt de més creix, o sigui, com
sí,
que es jugués més, es podria... Jo voldria estar, òbviament, en l'equip nacional directament, ja no és en cricket català, sinó ja en Espanya, i segurament seria jugar algun partit internacional o alguna cosa. I tindre una miqueta més de temps per poder entrenar, doncs perquè nosaltres només entrenem un dia a la setmana. I clar, la cosa seria poder entrenar...
A l'Hospitalet.
Sí, a l'Hospitalet. Clar, i voldríem entrenar més, perquè només tenim 2 hores en una setmana i entrenar-les aquí són poca.
T'has avançat una mica, perquè era una de les preguntes que tenia pendent, no? Perquè només entreneu, com deies, no? 2 hores al camp municipal de béisbol, on normalment, habitualment, juga l'Hèrcules de l'Hospitalet de béisbol i softball.
Sí.
Entreneu un parell d'hores a la setmana, Sonita, i clar, és poc, no? Suposo per millorar, per ser cada cop més competents, és poc temps de 2 hores a la setmana, no?
Sí, perquè això després es nota als partits, no? Que a vegades no podem quedar totes juntes i demanem, doncs, aquest suport per part de les institucions de que hi hagi, doncs, aquest recolzament i suport, més que res, perquè així, d'aquesta manera, les nenes que venen també ens vegin que aquí hi ha un projecte, hi ha continuïtat. Perquè no tenir un espai més d'un cop a la setmana és bastant...
No, poc.
Exacte.
És bastant poc.
O sigui, no ens ajuda bastant com a equip.
Estàs parlant, però també és veritat que s'ha de dir que sí que esteu aconseguint èxits esportius. És a dir, al final és veritat que teniu poc temps, és cert, però pel que m'han dit, Mardilla, que és companya vostra, juga amb la selecció espanyola, femenina, el Naïm amb Espanya Sub-19, que suposo que és company teu d'equip, 4 jugadores més que estan amb la selecció catalana. Bé, clar, si amb aquestes 2 hores només aconseguiu això, segurament, si tingués una mica més, potser encara tindríeu, podríem explicar i tenir més èxits, no? No sé com ho veieu, Jofraps.
Sí, també és això. Si podríem tindre més hores, també ho faríem millor. Però, a més, també necessitaríem un... perquè el lloc de béisbol està bé, però és que els túnels estan adaptats més per béisbol, perquè, clar, la gent que llança necessita un espai per començar a córrer i poder llançar. Perquè els llançadors tenen dos tipus de llançadors. Els spinners, que només no necessiten tanta carrera per llançar, i els fast bowlers, que necessiten més lloc per començar a córrer. I clar, i allà les nets són tancades perquè en béisbol no fa falta córrer. Pots estar en un punt i llançar, saps? El llançador és estàtic, però en un cricket es necessita carrera per poder llançar.
I hem parlat de coses individuals, però també vull parlar de coses col·lectives, perquè Sunita l'any passat veu guanyar la Lliga Catalana de cricket. Com estan en aquesta temporada? No sé si esteu també en aquesta disposició d'intentar guanyar, com va la cosa?
Bé, bueno, és bastant diferent que l'any passat, però bueno, l'important és que les jugadores volen competir, volen tornar a guanyar la Lliga, i si aquest any, amb l'esforç de tothom i amb la dedicació que posem i la comunicació que obtem al camp, doncs estic segura que podem tornar a guanyar la Lliga. Però bueno, tenim equips, oponents, que també són molt bons i també es mereixen...
Sí, sí. Tothom vol guanyar, al final. I Jofraix, vosaltres heu estat moltes setmanes líders, és veritat que ara aneu segons.
Ara anem segons, sí.
Però bé, fins al final intentareu lluitar, no?
Sí, perquè vam tindre unes baixes de jugadors que se'n van anar o de viatge o estan lesionats. I clar, tot afecta.
Clar.
No és el mateix tindre gent que pot fer bon fielding però no pot llançar perquè no és tan bona a l'hora de llançar, que tenir gent que pot llançar i poden fer alguna cosa.
I em queda tu, però és que tu no competeixes, Nil, aquí aquest és el problema, no? Que al final el Nil, que és el més petit, 11 anys tens, 12?
11 i el desembre, el 27, faig 12.
El desembre faràs 12 anys, estàs al sub-15, que no pots jugar partits encara, no sé si tens ganes ja de poder jugar, perquè al final has entrenat molt, però si tens ganes de poder jugar algun partit de
cricket. Sí, la cosa és que jo tampoc puc entrenar gaire, perquè a sobre que jo faig, o sigui, tinc l'escola, i llavors l'entrenament crec que comença a les 4.
I mitja.
A les 4 i mitja, i jo surto a les 4 i mitja de l'escola. Llavors he d'anar a casa, m'he de canviar i he d'anar, llavors arribo més o menys a les 5:15. Llavors tinc menys temps d'entrenament i després, el mateix dia que tinc cricket, també tinc futbol. Llavors he de sortir una miqueta abans per anar a jugar.
Per tant, no tens molt de temps d'entrenament, encara més motiu per tal que el cricket pugui tenir una mica més d'espai a l'Hospitalet, per tal que el pobre Nil pugui entrar una mica més, que al final va contra rellotge i suposo que els teus pares també amb tu ofegat.
Però també vull dir que també s'ha de valorar molt l'esforç que fa el club per poder entrenar aquests dies, perquè és molt difícil poder aconseguir un camp on es pugui entrenar.
Evidentment, però sí que és veritat que, home, ja que el tenim, doncs anem a intentar tenir una miqueta més. I com deien, no jugues partits, però abans sí que m'has comentat que sí que vas a veure els partits dels teus companys. Vas sovint, intentes anar a veure els partits, no?
És que també tinc partits de futbol el mateix temps que de vegades juguen, llavors poques vegades puc anar, però cada vegada que vaig intento estar i aprendre, perquè de vegades només veient també aprenc.
No vull tenir la teva agenda, eh? Tens unes tardes atapeïdes, tu. Al final, entre futbol, el tenis taula, el cricket, anar a l'escola, que també és important, lògicament, estudiar. Doncs, escolta, nois, us agraeixo molt la vostra visita avui. Crec que hem conegut tots una miqueta més aquest esport del cricket. I a veure si continuen els èxits esportius, guanyem una miqueta més d'horaris d'entrenament i, sobretot, doncs, que aquest projecte de l'Hospitalet Cricket Club doncs, continuï endavant. Moltes gràcies, nois.
A vosaltres.
Doncs hem conegut, com dèiem, aquesta realitat de l'Hospitalet Cricket Club. Ara doncs, passem a un altre esport, perquè aquest cap de setmana hem tingut una Copa del Món d'Euromodelisme a l'Hospitalet. Anem a veure com va anar.
El lituà Audrius Rasteni s'ha proclamat campió mundial d'aeromodelisme F2D a la Copa del Món disputada aquest cap de setmana al complex esportiu municipal L'Hospitalet Nord. El guanyador ha superat a la final a Gordon Price, gran favorit que arribava als duels decisius invicta. però Rastenis ha estat capaç de superar el britànic dues vegades i alçar-se amb el títol.
Em sento molt bé. El somni s'ha fet realitat. És una gran sensació. És difícil guanyar una persona dues vegades. Sí, ha estat el meu dia.
Estic molt content. Arribar a la final amb dues vides sempre està bé, així que estic content. Em va fallar una llançadora que va fer que el motor s'aturés, però aquestes coses passen. I en el segon em vaig estar allà dues vegades.
Una Copa del Món encapçalada pel Club Aeromodelisme Delta i que ha servit per posar en el mapa aquest esport. Des de l'organització no podien estar més satisfets. Han estat dies de molta calor i feina, però el resultat final els ha deixat amb ganes de repetir l'experiència en el futur.
Muy contento, muy orgulloso de la organización que ha habido, del trato que nos ha dado el ayuntamiento y sobre todo el complejo deportivo. El Club Delta tiene unos socios espectaculares que nos han ayudado muchísimo.
Hombre, es que tú eres socio,
sí,
¿eh?
Pero, bueno, pero aparte socio, soy organizador y el organizador no siempre tiene ayuda de sus compañeros.
Bueno,
pero en ese caso ha sido muy bueno.
De todas las maneras, una de las cosas más importantes que creo yo es que esta ha sido la primera vez que lo hemos realizado aquí en Hospitalet y en Barcelona, porque no se había hecho nunca. Y ha sido un cambio muy importante para todos nosotros.
La Copa del Món d'Aeromodelisme i primer trofeu Ciutat de l'Hospitalet ha tingut un record molt especial per al Jaume Lelles, expresident del Club d'Aeromodelisme Delta, mort ara fa unes setmanes.
I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornarem la setmana vinent amb ja l'últim programa de la temporada de l'Hospitalet en Joc. Que passeu una molt bona setmana, gràcies a l'equip tècnic i fins al proper dilluns.